receive invitations for cocktails on top of the ridge.
L'alegria de viure.
I take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep. Quin somriure avui.
Sí, bon dia, Raquel. Home, contents, no? Contents perquè tenim els oients que ens estimen molt, ens estan escoltant i, bueno, contentíssim d'estar a aquesta casa, de que tinguem tants seguidors i, bueno, aviam si podem estar a l'alçada dels oients i de les xarxes, que són molt potents els que ens escolten, eh?
Molt potents, i la veritat és que donen sentit a la nostra feina, al nostre treball, i també doncs, aquest programa i tots els programes d'aquesta casa són possibles també gràcies a vosaltres, no només als oients, sinó també als col·laboradors que aporteu també la vostra experiència i també doncs, a continguts molt interessants. Vinga, ens posem en matèria?
Sí. Va. Ens posem en aquest dia solxat, que ja s'acosta la Pasqua, primer Setmana Santa, després Pasqua, i avui una persona, com sempre, molt especial, una persona que ens ha acostat i ens acosta a la música, ens ensenya a estimar-la i apreciar-la, i que jo diria que juntament amb altres, però ella ha tingut una empenta molt grossa, ha aconseguit que Sabadell és una ciutat musical. Una persona vitalista, una persona que ens ho explicarà, que entre altres coses també li agrada la gimnàstica, que a mi un dia m'ho va dir, em volia fer una taula. Una persona que li agrada viatjar, enamorada de Sabadell, una persona eternament engrescadora.
Doncs amb aquesta superpresentació nosaltres també ens posem en situació. Setmanes anteriors ens va visitar doncs, el pintor sabadellenc en Jordi Roca i aquesta va ser la seva recomanació.
Bueno, jo tiraré cap a casa la Joana. Penso que es mereix, doncs, fer una sessió d'aquestes perquè està molt implicada culturalment en tot això. I és importantíssim. Les coses s'han de dir pel seu nom.
Doncs, Joana Soler, bon dia i benvinguda al matí de Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
hem de dir... Cap, però doncs no ha estat l'única persona, en Jordi, que t'ha recomanat. Escoltem el sabadellenc i també extreballador d'aquesta casa, el periodista Albert Biorlegui.
Mira, dues vessants artístiques, que sí, el Jordi Roca, per exemple, il·lustre pintor d'aquí Sabadell,
la seva esposa,
la Joana Soler, que ha estat molts anys vinculada amb les joventuts musicals.
També. O sigui que, Joana, molt ben recomanada, Molt ben recomanada.
Per partida doble, eh? I ara, mentre estàvem aquí esperant, estàvem ja parlant amb la Joana. De on va néixer? Imagina't, ja estàvem aquí parlant. Què et sembla, Raquel?
Vinga, va, que jo vull també doncs, descobrir-ho. Joana, comença.
Això, a on vas néixer? Va, Joana.
Jo vaig néixer a Sabadell. I vaig néixer en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, el Carrer Sant Antoni. O sigui, el que se'n diu el cor de la ciutat. I a més a més, a veure, a mi m'agrada molt la música, ja ho sabeu, a mi m'agrada molt l'esport, així hi he viscut molts anys, però també m'agrada el soroll, m'agrada la festa, m'agrada el foc, m'agrada molt el foc, molt.
El sarau, t'agrada el sarau.
El sarau, exacte. I això em ve perquè jo vaig néixer un 6 d'agost, de l'any 1942, i en aquelles èpoques, la festa major de Sabadell es feia el mes d'agost. Entre, em sembla que era l'1 i el 5 d'agost, aproximadament.
Els primers, sí.
Exacte. I l'últim dia de la festa major es feia el popular Castelldefels. I en aquelles èpoques, el Castelldefels es feia en el campanar de Sant Fèlix. A dalt de tot, en allà on hi ha l'Angeleta, en aquella mena de balcó.
Hi ha una vista preciosa, eh?
Preciosa. Jo ja l'he vista també, la vista des d'allà, eh? No quan vaig néixer, però I és clar, jo com que vaig néixer en el número 23 del carrer de Sant Antoni, és en el mig del carrer, i era un pis, i a la banda del darrere ens donava just a veient tot el campanar. La meva mare, doncs, estaven allà menjant síndria, que suposo que per això m'agrada tant la síndria, i veient el castell de foc. I l'endemà, a les dues del migdia, en plena calor, va néixer aquesta noia. Aquesta nena,
perquè la veritat és que la Joana, tot i néixer el 1942, és com una nena, també petita, que mai perd aquesta alegria innata de viure que tenen els nens, que és molt important. Historiador, amb només una pregunta, i tot el que hem après avui amb la Joana.
És que, a més, no tothom pot dir que va néixer a la festa major.
No, totalment.
Vaig deixar que la meva mare i la meva família disfrutessin de la festa major, i quan el castell de foc, llavors jo dic, ei, que jo ja estic aquí, que jo ja vull veure el sol, i l'any que ve ja la vull disfrutar.
I escolta, explica'ns això, quan éreu a casa, una mica els records, no?, d'infantesa i també d'aquella ciutat, no?, amb aquest centre neuràlgic, amb el carrer Sant Antoni, no?, que suposo que passaves també moltes hores, no?, al carrer.
Bueno, al carrer no, al balcó. Jo estava seia al balcó. Jo sóc la gran de dues germanes. I a casa, a veure, la meva família no és d'aquí Sabadell. Bé, sí, a veure, el meu avi era d'aquí Sabadell, però el meu avi va morir en un naufragi. I sí, en el Príncep d'Astúries. Quan perquè la meva mare és nascuda a l'Uruguai. I la meva iaia, la meva àvia, també. I per la part de la meva mare, la família, una part és de l'Uruguai, l'altra era d'aquí Sabadell, que era l'avi. Però quan la meva mare va arribar aquí a Sabadell, que tenia 2 anys, no sé per quines circumstàncies, van tornar cap a... La família volia tornar cap a l'Uruguai.
Uh-huh. Deien a l'Uruguai boi, no?
A l'Uruguai boi, exacte. Era molt típic, no? Però van tenir tan mala sort que el barco que anava el meu avi, el meu besavi, va naufragar. Ara, el mes de març, va fer anys, i tant l'avi com el besavi van quedar a l'aigua. I llavors la meva àvia es va quedant aquí perquè estava esperant una altra criatura, que era el meu tiet. I clar, vull dir, doncs la meva família va quedar molt curta. El meu pare tampoc eren d'aquí, eren catalans, però no eren d'aquí Sabadell. Per tant, la meva família queda molt curta aquí a Sabadell. I quan jo vaig néixer a casa, doncs només hi havia els pares i la iaia. Vull dir, no hi havia ningú més. Vull dir que... I la comadrona, això sí, la comadrona.
Exacte, amb comadrona, amb comadrona. Vas néixer a casa o a l'hospital? Vas néixer a casa.
A Sant Antoni, amb la comadrona que vivia 3 portes més avall de casa meva. I li vaig donar molta feina perquè resulta que jo naixia de peus.
Ah, caram.
De peus.
Perquè, clar, perquè anava preparada per celebrar la festa major, ja volia sortir amb peus. L'enxaneta, me la imagino.
I em ve d'aquí. I llavors la pobra van tenir molta feina perquè, esclar, és dir, de peus les criatures no neixen, no? Vull dir, neixen de cap. Vol dir que... Però bueno, res, vull dir, va ser una cosa molt, molt puntual, molt atractiva, suposo, molt dolorosa per la meva mare, m'imagino, però bueno, jo vaig ser una nena molt... He sigut una nena molt feliç.
A quina escola? A quina escola vas anar, també, i si eres bona estudiant? A veure.
Deien que sí, que era molt bona estudiant. Jo vaig anar primerament a les Escolàpies, que hi vaig començar a anar, em sembla que eren amb 2 anys i una mica més, perquè... Va néixer la meva germana i llavors, amb 2 anys i una mica més, vaig començar a anar a les Escolàpies fins als 10 anys. I després vaig anar 2 anys més a Cal Senyor Vall, al col·legi Nostra Llar. Un col·legi ja mixte, un col·legi molt avançat per l'època. I als 12 anys ja em vaig posar a treballar i als 15 anys ja vaig començar a anar a treballar a Barcelona. Perquè jo no vaig començar, sí, no vaig poder estudiar, i he estudiat més de gran, però jo vaig començar sent cosidora de peces, com era el normal aquí a Sabadell.
Exacte, amb molt d'orgull, ma mare també era teixidora i amb molt d'orgull, sí.
Sí, sí, I dic, considero, i això em va portar a que amb 5 o 6 anys, com que ja us podeu imaginar que jo era una persona molt moguda, no, de quieteta no en tenia gaire.
M'estranya que diguis això, eh, Raquel? No, no, no ho sembla, eh? No ho sembla, eh? No ho sembla, no ho sembla, que siguis muda.
No, a més, tampoc era muda, perquè no callava.
No.
Us en feu l'idea, no?
Totalment, doncs, totalment, sí, sí.
Llavors, la meva mare ens agafava la meva germana i en a mi i ens posava una a cada costat i llavors ens posava la ràdio. I quan jo tenia ja 5 anys ja vaig començar escoltant música i escoltant Wagner.
Caram.
Començava a escoltar Wagner, perquè aquella època a la ràdio retransmetien les òperes del Liceu, des del Liceu. I, per tant, perquè estiguéssim callades i quietes, jo no sé si estava massa quieta, però, bueno, ens posava la ràdio i ens deia tu talla bastes i tu cus aquesta trencada. I llavors, doncs, bueno, ens tenien allà entretingudes i jo segur que em movia, però ja vaig escoltar, ja vaig començar escoltant música en 5 o 6 anys.
Ah, sí, imagina't, avui dia posem les tablets, i la seva mare li posava música clàssica. Clar, això també, vulguis que no, vas educant l'oïda.
Vaig educant. També és cert que quan, a l'època que vaig anar a les Escolàpies, allà també vaig fer música. I vaig continuar fent música, vaig arribar... perquè també és cert que de petita la música no era la meva passió. La meva passió era saltar i córrer. Però la música no era la meva passió. I estudiava piano i vaig fer dos cursos de solfeig, un de piano, i que vaig tenir la sort de poder-me examinar a l'Acadèmia Marshall. Vol dir que és tot un luxe. Vol dir que passa que llavors les circumstàncies de la vida em van portar a que amb 15 anys vaig començar a treballar com a cosidora de forats a Barcelona. Llavors, en 15 anys, que ja no era massa normal que una noia de 15 anys anés soleta a treballar, doncs jo ja agafava el tren a 7:45 del matí i tornava a 9:00 PM cap a Sabadell.
Què anaves, amb els catalans o amb la Renfe?
Amb els catalans.
Amb els catalans, amb l'elèctric, no? Amb l'elèctric.
Exacte, anava amb els Granota i amb els de l'Oeste. Amb els trens de l'Oeste i els Granota.
Amb aquells bitllets que eren de cartró, no? Aquells bitllets de cartró.
Jo anava amb Abono.
Ah, clar, ostres, és veritat.
Jo anava amb un abono. Anava amb un abono perquè, com que anava cada dia, doncs anava amb un abonament. Vol dir que sí que alguna vegada, mentre hi havia el període, anava amb un bitllet. Però, si no, doncs, amb abonament.
Que el tren hi havia segona i tercera, eh? Hi havia segona. Podies anar amb segona, els catalans.
Bueno, jo anava amb tercera, que tenia la meva colla.
Sí, venies, anaves i venies cada dia.
Sí, sí, cada dia, fins i tot el dissabte. I llavors, doncs, fins que les aficions van ser sempre la música i l'esport. L'esport, l'excursionisme particularment, i llavors l'atletisme. I aquí vaig començar, doncs, que ja quan venia de treballar de Barcelona, anava a casa, agafava la bossa i amb la meva germana ens n'anàvem cap a les pistes caminant des del carrer Sant Antoni, i a la nit, després de tot l'entrenament, tornàvem a pujar caminant fins al carrer Sant Antoni. Sí.
L'atletisme, feies atletisme. Feies atletisme i llavors allò de la gimnàstica, tot això, allò que...
Sí, em va venir arrel de fer atletisme. Jo vaig fer uns quants anys d'atletisme i llavors el Pep ens va dir, bueno, hi ha uns cursos, no sé què, no sé quantos, va dir que... I em va dir també, a veure si volia començar a fer com de monitora a les escoles. I llavors jo vaig decidir deixar de treballar a Barcelona per fer de monitora de gimnàstica a les escoles. I llavors...
I a quines escoles? A veure, perquè això ens ha encantat, descobrir aquesta part més desconeguda de la Joana Soler, a veure.
Gimnàstica sueca, no? Pot ser o no?
Sí, gimnàstica sueca, que és la pitjor que hi ha, és la més avorrida, però és la que va més bé. És la més sana, perquè és la que treballa tot el cos punt a punt. És molt avorrida, perquè jo ho dic, és molt avorrida la gimnàstica sueca, però és la que és més efectiva, perquè treballa totes les articulacions, la musculatura, s'ha de saber treballar, evidentment, però és la que és més completa.
Perquè en 2 minuts la gimnàstica sueca, que és aquesta de la...
Sí, com... Ens hauràs de fer una classe, em sembla, a veure...
La que fem així, la que fem així, també, sí, com si fessin... Com
has de moure les mans, no? Els dits, les mans...
Llavors, fem així, fem així, fem així...
Obrint els braços, doblegant, estirant, cap amunt, cap avall. Hauríeu de veure el Josep Alavedra Bosch i la Joana Soler a través de l'Skype fent doncs, aquesta gimnàstica.
I la Raquel també.
Sí,
Raquel...
jo també.
Fem això, vol dir que...
I t'agradava? T'ho passaves bé?
Sí. Vaig fer un canvi
radical
i vaig trobar realment el que a mi m'agradava, perquè jo cosia peces, però a mi no m'agradava. I jo sempre vaig dir que jo el dia que pogués deixaria de cosir peces. I, bueno, a casa era un d'alta base. I quan jo vaig dir que plegava de treballar a Barcelona per dedicar-me a la gimnàstica, bueno, ja hi va haver-hi el primer barrabum quan vam dir a la meva germana que volien fer atletisme. Uh-huh. Ens van dir de tot, perquè als anys 60, el 64 em sembla que va ser, que unes noies féssim atletisme, anar amb pantalons curts i amb camiseta, en direu vosaltres, no? I això era, bé, no cal que us digui el què, no? I ens van dir absolutament de tot. Però vam tenir la sort, perdona, que vam ser... Les primeres noies van ser les fundadores, les pioneres de l'atletisme aquí a Sabadell.
Exacte, és el que anava a dir, perquè...
Jo soc pionera de l'atletisme aquí a Sabadell.
Imagina't, esclar, a més una noia que anés allà baix al riu, clar, eren allà baix al riu, imagina't. Clar que aquella època hi havia haver-hi també el Molins, el Josep Molins.
Sí, hi havia molts nois, però érem 7 noies, em sembla, que vam començar.
7 noies.
Sí, i quan marxàvem, a vegades pujàvem... Pel talús aquell que porta les cases del Garcia, i allà alguna vegada ens havíem vingut a empaitar xavals d'aquests que... I quan començàvem a cridar, llavors pujava el Pep Molins amb tota la rècola dels atletes, què passa? I, bueno, les noies ens sentíem allò cofonyes perquè ens venien a salvar, perquè els altres sortien per cames, però xutant.
Imagina't.
Quants anys tenies? Quants anys tenies, Joana, en aquella època?
22 o 23, em sembla. 22 anys.
A més, Raquel, venien allà per casa teva, allà per...
Sí, al barri de Nostra Llar, les cases del Garcia, és que me la imaginava, Me la imaginava. I en aquella època, que clar, que era el barranc.
Exacte.
Ara està asfaltat.
Ara és bonic, sí.
L'època no estava asfaltat.
No.
Clar.
I a vegades pujàvem per allà perquè hi havia una noia que vivia allà a les cases del Garcia, que era la Folk, no me recordo ara com es diu de nom, però era la Folk, que vivia allà. I, esclar, llavors l'acompanyàvem i llavors ens perseguien a nosaltres.
Clar, i quan dius el Pep Molins, estàs dient el Josep Molins, que també va venir al programa.
Sí.
També va venir, val.
Sí.
Doncs, i nosaltres érem les nenes. Les nenes, érem 6 noies, em sembla que érem, 6 noies, sí, i érem les nenes, vol dir que les que vam començar aquí.
Doncs les nenes precursores de l'atletisme, la Joana Soler, una d'elles, i llavors vas donar classes durant molt de temps, a quines escoles?
Sí, llavors jo vaig fer un curs que es va fer a la residència Blume, i allà vam fer un curs de poliesportiu, de diferents disciplines. Allà vam poder tenir un títol i llavors jo vaig poder, com que jo no tinc el títol de l'INEF, i llavors jo amb aquest títol vaig poder treballar a les Escolàpies, que hi vaig treballar, em sembla que van ser 15 anys, i vaig estar en diferents escoles. Vaig estar a Can Deu, vaig estar a la Romànica, vaig estar a la Mare de Déu de la Salut, bueno, en diferents escoles fent gimnàstica, però ja de manera professional, i vull dir que... I fins a... Bueno, mira, fins a l'any 2003, que em vaig trencar el peu, llavors ja pràcticament ja vaig deixar, perquè també vaig ser molt pionera en l'educació física amb els nens amb dificultats físiques, psíquiques, o sigui, els Downs, els caracterials, els autistes, vull dir, tots aquests nens, a l'Escola Bellapart, jo vaig ser la primera monitora de gimnàs. I vaig crear el primer equip de futbol de nens discapacitats. I vam crear, juntament amb la Montserrat Montero de Granollers i una escola de les Pàmies, em sembla que era en allà a les Llars Mundet, vam crear la primera lliga de futbol de nens discapacitats.
Déu-n'hi-do. O sigui que a part de música, Raquel, ja veus, eh? O sigui, ja veus.
Un tresor. Tenim un tresor aquí amb la Joana Soler. O sigui, tenim un munt de sorpreses i encara no hem començat.
O sigui, però Déu-n'hi-do. Allò que diuen, ment sana, incorpore sano, no?
Sí. Suposo que jo em tinc per molt sana, eh?
No m'estranya, amb tant esport.
I, Joana, llavors, quan doncs, comences en el món de la música, no?
En el món de la música, a veure, quan jo ja estic treballant a les Escolàpies fent el gimnàs, jo ja faig servir la música per fer les activitats extraescolars, llavors jo ja faig servir la rítmica, la gimnàstica rítmica amb música. La música m'ha acompanyat sempre, vull dir, jo sempre he escoltat música, sempre. I des que tinc 5 o 6 anys, que encara que no estigués quieta, però sempre. I com que també vaig estudiar piano, doncs tot això, encara que en aquells moments m'eren molt difícils, però sempre m'ha anat acompanyant. I els anys, suposo, devia ser l'any 70 i alguna cosa, 70 i pico, que jo anava a concerts, vull dir, havia anat a concerts aquí a Sabadell, al Palau, vull dir, al cinema, perquè m'encanta el cinema. Llavors jo em vaig fer sòcia de Joventuts Musicals i a partir de ser sòcia, llavors no sé per quina raó em van demanar a veure si volia entrar a ser a la Junta. Vaig entrar a la Junta sense gaires aportacions, per dir-ho d'alguna manera, fins que un bon dia em va dir un dels companys, em va dir, tu hauries de ser la presidenta. I li vaig dir, tu estàs boig. Tu em dius, la presidenta, no saps el que et dius, perquè com vaig ser jo presidenta? Mare de Déu. I aquest va ser l'Isidre Elias, que era un company. I vaig dir, bueno, doncs que sí, al final. I a l'any 1992 vaig començar la presidència de Joventuts Musicals.
O sigui que sense gaires pretensions hi vas acabar sent la presidenta i sort en tenim. Escolta, t'hem demanat 3 cançons. Tenim Maria Callas, posem aquesta banda sonora, que és brutal, i de seguida tornem.
Thank you. Al matí, a Ràdio Sabadell.
Avui descobrint l'alegria de viure i moltes sorpreses amagades de la Joana Soler i, clar, evidentment, hem arribat a la seva trajectòria a Joventuts Musicals i jo crec que, primer de tot, hauríem d'escoltar el periodista i també president de l'associació Ethos i col·laborador d'aquesta casa, en Joan Brunet, que ja veuràs que ha volgut deixar-te un missatge i fa una descripció de la teva tasca i de les activitats que impulseu a l'entitat que jo crec que no us deixarà indiferents.
Hola, bon dia. Permeteu-me d'entrada que us doni les gràcies per donar-me l'oportunitat de dir-hi la meva en aquesta edició de l'Alegria de Viure que centrem en la persona de la Joana Soler. Què voleu que us digui jo de la Joana? La Joana és una mica entranyable, portem darrere nostra moltes hores de conversa, molts debats sobre qüestions també diverses o diversos, en què sempre la música hi és present. La Joana és una conversadora entranyable, no sempre necessàriament hem d'estar d'acord, però inclús quan estem en desacord sempre acabem trobant aquells elements que, comuns que ens permeten continuar mantenint i alimentant la nostra amistat. Sense la Joana Soler, Joventuts Musicals seria diferent. Com deia aquell, no sé si seria millor o pitjor, però seria diferent. Però Joventuts Musicals, gràcies a la tenacitat de la Joana Soler i de la complicitat que té en els membres de la seva junta, ha aconseguit que sigui una entitat de solvència reconeguda a Sabadell. I, a més, que sigui l'autora de diversos cicles estables que permeten que les persones que gaudim de la música hi tinguem una apreciació especial. M'estic referint al cicle de música de cambra, que es fa en el principal cada mes, al cicle música al saló, que es fa al foyer del principal també cada mes, les sessions de didàctica musical, que a causa de la pandèmia estan ajornades, no suspeses, i finalment el Festival Internacional de Música d'Estiu, que aquest any esperem que es pugui tornar a fer. En tots aquests productes, en tota aquesta qüestió, entendreu perfectament que això no és fàcil poder-ho tirar endavant i que si no hi hagués una persona com la Joana al capdavant seria impossible de poder-ho fer. Gràcies, Joana, per aquesta teva dedicació i per aquesta teva paciència i voluntat de superar tots els entrebancs que de vegades comporta poder mantenir aquest nivell alt de programació que esteu mantenint.
Una abraçada al Joan Brunet per col·laborar. Joana, com et quedes després de les seves paraules?
No sé. No sé el que haig de dir. Moltes gràcies, és un gran amic. El Joan és un gran amic i a veure, i em veu molt bé. És a dir, que jo sóc una persona més que porta a terme una tasca per la ciutat que estimo, que me l'estimo molt. Jo sóc molt, molt sabelluda, molt, molt, tot i que la meva família no sigui, com us he dit, no és d'aquí, però jo porto Sabadell en el cor i és estigui on estigui, vagi on vagi, i estigui amb qui estigui, Sabadell va per davant. I soc sabelluda...
És que més, Sabadell és això, eh? Sabadell és una actitud. És una actitud.
Sí, sí, és ser. Vull dir, no tothom pot dir el mateix. I a mi, en molts cercles, se'm coneix per la nena de Sabadell o per la noia de Sabadell. Perquè, sí, sí, és veritat, poso Sabadell per davant de tot. I quan explico què és Sabadell i com és Sabadell, m'apassiono. Jo potser tinc diverses passions, que és la música, és l'esport, i és Sabadell.
Bueno, haurem de fer, Joan, haurem de fer unes samarretes, eh? Aquí, les saballudes, eh?
Exacte, les saballudes. Compro.
Sempre es parla dels saballuts. Doncs
exacte, doncs saballudes, reivindiquem també les dones. Escolta, doncs, Joana, hi ha molta gent que ha volgut participar, o sigui que prepara't, perquè a partir d'ara farem aquí, doncs, missatges i missatges. Mira, clar, perquè són molts músics i col·laboradors que han participat amb tu i amb l'entitat, amb Joventuts Musicals. Per exemple, ens quedem ara amb un compositor i pianista i director d'orquestra, en Gerard Pastor, que a més veuràs que marida música i formatge.
La Joana, me l'estimo molt des de fa molt temps. És una de les poques persones que sé que sempre es mirarà amb molt amor i amb molt bons ulls totes les propostes que li fem arribar. I de totes les propostes que hem fet i professionals d'això, una vegada li vaig fer una proposta que era quedar un grupet petit de persones afins en el món de la música i fer una degustació de formatges, que la degustació de formatges era l'excusa, per fer una llista amb quins eren els 30 compositors, no recordo si la vam fer més petita, però 30 compositors que consideràvem indispensables. I després fèiem una ronda i vèiem quins coincidíem, quins no coincidíem. I bé, va ser molt interessant veure en quins que es coincidia i no. Va ser molt divertit, va ser una experiència divertida. I des d'aleshores, pues, que ja cada vegada que hi ha un concert o alguna cosa, hem de dir, bueno, ara hem de quedar pel dia dels formatges, no? I res, m'alegro molt d'aquest petit homenatge i que per molts anys, doncs, la Joana ens pugui seguir atenent els músics, que posem moltes hores i molt esforç amb tots els nostres projectes, ella ho sap, i el regal que ens fa sempre és mirar-se amb aquests ulls que té i amb aquest cor que té tots els projectes que li fem arribar, que per molts anys.
Que per molts anys, Gerard, moltíssimes gràcies per col·laborar, i Joana, i per molts formatges més, no? I llistes?
Oh, en tenim una dependent ara, el que passa que per la pandèmia no el podem fer, però en tenim un dependent que el gener vam tenir un concert amb ell, que havia de venir també a l'Albert Guinovart, i no va poder venir perquè estava malalt, i tenim pendent una trobada de formatges també. Però és encantador amb el Gerard, jo també me l'estimo molt, és un gran músic, una gran persona i un gran amic.
Doncs tens un altre, el Joan Morera, director de l'Escola de Música i també del Conservatori.
Quan era petit vaig tenir un mestre que em va dir: on hi ha un camí, hi ha una voluntat. En el cas de la Joana Soler, la seva voluntat no és que hagi traçat un camí, no. És que el que tenim és un mapa de carreteres. És increïble tot el que ha fet la Joana tots aquests anys per la música clàssica, concretament per la música de cambra, els projectes que ha tirat endavant sense por, amb il·lusió, amb energia i sobretot amb això segur, amb moltes, moltes, moltes hores de feina que no es veuen. Veiem el concert, veiem el festival de música clàssica, però darrere hi ha moltes, moltes, moltes hores de feina. Per tant, Sabadell ha d'estar molt agraït a la seva passió, a la seva energia i a tots aquests anys que porta tirant del carro d'una part de la música clàssica que no és fàcil, que no és el Requiem de Mozart o no és la Traviata, sinó que és música molt més difícil de popularitzar, però no per això hem de desistir. Persones com la Joana, que gens actius, fan que aquesta música arribi al públic de Sabadell i ens faci, doncs, més aquella ciutat de la música que sempre diem que som. Sense el treball de la Joana i Joventuts Musicals això no hauria estat possible. Per tant, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies també.
Moltes gràcies també al Joan, també ens ha venit molt, hem parlat moltes estones per tirar també endavant moltes coses, i la col·laboració amb el Conservatori avui és un fet, és una realitat, i és, vaja, també és una gran persona que també me l'estimo molt, molt, moltíssim.
Bueno. Has vist quantes sorpreses? En tenim moltes més encara. Mira, primer volem parlar amb un dels compositors i musicòlegs més admirats també del país. És en Benet Casablanques, que el tenim en directe. Bon dia, Benet Casablanques, i benvingut al matí amb el Josep Alavedra Bosch i la Joana Soler.
vida, ben trobats.
Hola, hola, Benet, bon dia.
Bon dia. Bueno, me n'alegra molt de veure't, diguem-ne, que se't fa, diguem-ne, aquest homenatge, no?, tan merescut. A veure, jo tinc de dir, evidentment, a part d'amiga, no?, jo tinc molta admiració pel teu treball i pel teu caràcter, no?, apassionada, lluitadora, tenaç, diguem-ne, a vegades una mica tossuda, però sempre disposada a escoltar i atendre parers diferents, altruista, perquè jo penso que, i això ho hem pogut comprovar en molts anys també de col·laborar plegats en molts projectes, no?, i també amb la temporada, diguem-ne, de la música de camp de la ciutat, etc., no?, que ara doncs està en aquest moment tan, tan brillant, malgrat, diguem-ne, la situació d'aquest últim any, no?, però que està plenament consolidada. Jo penso que com a ciutadà de Sabadell jo tinc de declarar, diguem-ne, públicament el meu agraïment i admiració per la tasca que has fet durant tots aquests anys. I també com a compositor i a nivell més personal, també pel suport que sempre i empatia que sempre has tingut pel meu treball, no? Per tant, jo penso que són ciutadans com tu, són persones com tu les que milloren, diguem-ne, dia a dia la ciutat, i per tant jo penso que tots hem d'estar, diguem-ne, molt agraïts i faig meu aquest reconeixement públic que avui se't fa, eh?
Que boniques les paraules. Jo crec que, a més, sou dues persones que realment treballeu per la ciutat, per la cultura, totalment necessària i vital, com ho hem demostrat en una època tan fosca, no?, com la que vivim actualment. Joana, a veure quines paraules més boniques, també, en Benet.
Benet s'ha passat una mica, Vull dir, jo soc capaç de fer unes coses perquè tinc a l'entorn i estic relacionada amb moltes persones que també m'ajuden. Si jo no tingués aquesta, la possibilitat de poder connectar o poder parlar, doncs, amb el Benet o amb el Gerard o amb persones com ells, la meva feina seria totalment nul·la, em tiraria de cap contra les parets i m'estavellaria. Vol dir que gràcies a tots ells jo puc arribar a fer el que faig. Vull dir, és mèrit meu, sí, probablement, però no és tan sols meu. El mèrit és de tots els que m'acompanyen a que tot això pugui ser possible. Que soc tossuda, això sí que és veritat, perquè més d'una vegada amb el Benet, jo no sé si se'n recorda, però havíem tingut moltes discrepàncies, però sempre arribàvem amb una entesa. Vol dir que, però de ell veure les coses d'una manera i jo veure-les d'una altra, ens ho miràvem des de perspectives diferents, però sempre arribàvem a una bona entesa, i d'aquí ve l'amistat que tenim i que jo me l'estimo moltíssim. Vol dir que, Benet, moltes, moltes gràcies.
I a més el que és important és aquesta capacitat d'escoltar, no?, aquesta senzillesa que teniu tots dos, no?, i el Benet, i això és important, no?, saber escoltar, no?
Bueno, això no, la Joana, diguem-ne, és molt, diguem-ne, determinant, perquè aquestes discussions venien justament, si més no per la part seva segur, no?, venien d'aquesta passió amb la qual ella, diguem-ne, volia endegar els seus projectes, no?, i per tant, darrere d'aquesta actitud, diguem-ne, combativa, hi havia sempre l'objectiu últim de poder tenir una ciutat normal, com ens correspon també per la nostra tradició, ha dit abans, una ciutat de la música que només li falten els equipaments per fer-la realment una ciutat de la música del futur, no? Però en aquest punt, diguem-ne, la Joana era intransigent en la mesura que era, diguem-ne, volia sempre, diguem-ne, el millor per la ciutat, no? I pels amants de la música i per eixamplar, més a més, l'afició més enllà estrictament dels músics ferits, no? I, per tant, jo penso que això, doncs, també caracteritza molt el seu tarannà, aquesta flexibilitat i alhora aquesta, diguem-ne, voler portar, diguem-ne, els projectes fins on ella creia que s'havien de portar per fer un treball, diguem-ne, rigorós i que, a més, tingués continuïtat i que pogués arribar al nombre més gran possible de conciutadans.
I escolteu, us faig la pregunta a tots dos, perquè, evidentment, doncs, avui que us tinc al programa, com valoreu també que Sabadell sigui, doncs, la capital de la cultura l'any 2024? Benet.
Bé, jo em sé molt poca cosa. Aquesta és la veritat, és que tinc de dir la realitat és aquesta, perquè jo espero, diguem-ne, que en tot cas un esdeveniment com aquest serveixi, diguem-ne, per realment donar continguts i arrelar continguts de continuïtat, diguem-ne, en el teixit, diguem-ne, cultural de la ciutat. En aquest cas concret, a mi em sembla que és evident que la ciutat té molts punts forts, però alguns d'ells són justament en el terreny de la música, en totes les seves manifestacions. Per tant, tot allò que es pugui fer en el conjunt dels sectors culturals de la ciutat amb ambició de que més enllà d'aquesta efemèride puguin llavors estar com un llegat, diguem-ne, per les noves generacions, jo crec que s'ha de rebre amb entusiasme, però al mateix temps arremangar-se i posar-se a treballar de veritat perquè no sigui foc d'encenalls.
Evidentment, Joana, què vols afegir?
Jo penso que és una gran oportunitat, per, com diu el Benet, per poder acabar d'establir o de donar aquest nom de la ciutat de la cultura i que ha d'estar, a veure, la música hi ha de ser molt present, igual que el teatre o la literatura, les arts plàstiques, igual, qualsevol tipus de manifestació artística hi ha de ser present. Però ha de servir perquè ens puguem catapultar d'una manera estable, coneixedora, i que no ens quedem en aquests residus una miqueta així provincians. No, Sabadell serà capital. Sabadell és capital, no serà, no, és capital, i ho ha de seguir sent, i no ens ha de fer por que Barcelona la tinguem aquí a dues passes, perquè de vegades diem, no, és que ens fa Barcelona, sí, jo també ho dic moltes vegades, però no hem de tenir por, Sabadell és, ha de ser i serà capital. El que sí que és cert és que ens hem de remengar tots i ens hi hem de posar tots, i que hem de saber valorar aquest esforç que estem fent totes les entitats i tots els ens que hi participen perquè això sigui una realitat. Buscar uns punts en comú que perdurin, no que siguin una flor d'estiu i que després pam, es desfulla i passi bé estiguin bonets. No, ha de ser un arbre que arreli, que creixi, que faci moltes branques, moltes, no una sola, no, moltes branques, i que sigui allò, la capital d'avui, de demà i d'aquí 100 anys.
Doncs la veritat és que sí, m'ha encantat aquesta metàfora que ha fet la Joana. Farem aquí un bosc amb aquesta capitalitat, i és cert que es necessita posar en relleu, no?, tota la tasca que feu les entitats, institucions i músics per acostar la cultura, no?, al ciutadà. Benet, moltíssimes gràcies, és que hem de continuar fent el viatge avui amb la Joana Soler. Ens encantaria parlar hores i hores, però t'acomiadem fins la propera, que espero que sigui aviat. Una abraçada.
Gràcies,
Benet, un petó.
A tu també una altra.
Doncs hem de dir que per acabar amb les sorpreses, evidentment, si parlàvem de que Sabadell és capital de la cultura, també el regidor, en Carles de la Rosa, ha volgut compartir un missatge per destacar la vostra relació i ens ha sorprès que de tant en tant aneu a pasturar. Escolta'l.
La veritat és que com a regidor de Cultura, des de que vaig començar el mandat, una de les coses que més il·lusió m'ha fet és poder conèixer des d'un altre punt de vista a persones de la ciutat, doncs, que ja admiraves abans i que les tenies situades en uns contextos molt determinats, però que ja hi pots tenir una interlocució directa. I un dels casos més evidents és la Joana, no? La Joana i el seu marit, en Jordi. La Joana és una persona d'una vitalitat extraordinària, que a més és una caixa de sorpreses constant, conforme la vas coneixent una mica més te n'adones de coses que no t'imaginaves d'ella i que desconeixies, i que és polifacètica, és absolutament inquieta, ho cultiva tot el que li ha interessat, ho ha fet, té un amor profund per la música, per la natura, per la muntanya, en general per la vida, no? I és una persona que amb aquesta vitalitat, trobar-me amb ella o fer-hi una reunió, o inclús a vegades que anem a dinar, que nosaltres diem que anem a dinar, anem a pasturar perquè ens agrada molt menjar vegetarià o vegà, no és que ho siguem, però ens agrada aquest tipus de cuina. I quan et trobes amb ella és com una dosi o una sobredosi de força, d'energia, de vitalitat, d'optimisme. Per tant, és meravellós, doncs, haver tingut la possibilitat de conèixer-la, no? Val a dir que la ciutat li deu tota la programació de música de cambra que a dia d'avui doncs, podem veure, també hi ha com joventuts musicals, ens aporten una programació de moltíssima qualitat i s'ha quedat un cicle totalment estable, no? que permet que tinguem la possibilitat de conèixer tota una sèrie de formacions musicals que habitualment no és fàcil de programar i a més amb el nou cicle de música al Saló, que va ser un cicle que pràcticament se'ns va ocórrer com a l'hora, i quan ens ho vam explicar vam dir, doncs mira, perfecte, estem pensant en el mateix tipus de temes. Sempre ella demostra també aquesta capacitat d'obertura de mires amb molta modernitat, qualsevol tipus de gènere musical i d'intèrpret que sigui emergent no es trobarà en ella recolzament si hi ha la qualitat i el saber fer doncs, que ells dintre dels seus paràmetres artístics doncs, consideren que són els pertinents, no? Per tant, només puc dir això, que estic molt, molt content d'haver pogut tenir la possibilitat de conèixer la Joana i podíem parlar també molta estona d'en Jordi, el seu marit. La veritat és que són una parella excepcional que t'obren les portes de casa seva i que et sents automàticament molt, molt còmode i molt a gust amb ells. Un luxe per la cultura de Sabadell poder disposar dels dos.
Doncs moltíssimes gràcies també al regidor Carles de la Rosa. Jo crec, Joana, ja avui, després d'aquests comentaris, no? Ja no cal que esmorzis avui, eh?
Mare meva, per favor, però bueno, jo haig de donar les gràcies a tothom i, a veure, i de veritat, jo faig les coses perquè tinc un entorn, perquè em sento acompanyada, perquè la gent col·labora. Bueno, no sé, potser sí que aquells petardos que van sonar el dia 5 d'agost del 1942 em van ajudar a que jo tingués tota aquesta explosió, no? Vull dir, perquè sí, jo m'ho noto, que sóc una persona inquieta, una persona que no paro, que em moc constantment i que xerro molt, que parlo moltíssim, però si no tingués tot aquest entorn, ni les meves paraules, ni el meu moviment, ni el meu entusiasme no servirien. Per tant, jo agraeixo a totes aquestes persones que han volgut estar avui aquí amb mi, amb nosaltres, i que, bueno, que els agraeixo molt i que jo estic a la seva disposició, que em demanin el que vulguin, que estic a la seva disposició. Bueno, el que vulguin amb mesures, eh?
Dic, perquè avui el telèfon ja veuràs, avui et trucarà tothom per aquesta predisposició i generositat. Josep, digues.
No, és això que dèiem, no, Joana, que qui ho havia de dir, no?, des d'aquell carrer fosc de Sant Antoni, amb aquella olor de cafè que se sentia, no?, de petita.
Sí.
De Sant Fèlix. On has arribat, a on hem arribat tots plegats, no?
Sí. I les festes al carrer, perquè allà al carrer Sant Antoni es feien unes festes com les que es feien al carrer de Petritxol de Barcelona.
Exacte. Sí. Jo havia llegit això del Cuscó, que comparava el carrer Sant Antoni amb el carrer Petritxol de Barcelona, eh? És una miqueta té aquest aire, el carrer Sant Antoni.
Va voler ser el carrer de Petritxol de Sabadell.
Exacte.
Bueno, l'energia d'aquell carrer me l'hi he emportada tota la vida. A veure, jo soc del carrer Sant Antoni, digues, sempre seré d'allà. I tota aquesta força me l'he emportat sempre, a part de l'energia que m'ha vingut de tota la meva família, perquè el meu pare també va ser una persona molt emprenedora, va ser del món del cinema, va tenir una distribuïdora i va tenir dos cinemes a Sevilla i tres a Barcelona. Vol dir que tota aquesta energia suposo que també m'acompanyen a mi, però a veure, Sabadell a mi em dona molta positivitat i molts ànims per poder fer les coses. I com que la passió de la música m'acompanya també,
I llavors això, quan aquesta alegria, quan aquesta passió a vegades no hi és, a on trobes l'alegria de viure quan algun...
A la música. La música és la que m'acompanya, la que m'ha fet plorar moltes vegades. Jo no sóc ploranera de naturalesa, eh? Vull dir, no, em costa de plorar, però la música m'ha fet plorar. Particularment la Casta Diva, amb la Maria Callas. Jo recordo que quan treballava a Barcelona, que anava amb cotxe, des d'una vegada anava conduint i plorant, perquè escoltava la Maria Callas. La Maria Callas m'entusiasma cantant. I la Casta Diva, jo sempre dic que el dia que em mori, que em posin la Casta Diva. Per dir-me adéu, que em posin la Casta Diva.
És que ara, quan l'estíem amb la Raquel, ens emocionàvem, perquè sentir aquesta veu de la Cales és...
I el cor de lluna, perquè m'agrada la lluna, m'agrada mirar la lluna, me la miro cada dia. I la natura també m'agrada, és com... No sabria dir, vull dir... Jo sóc apassionada de la vida.
I escolta...
Ets un cul d'angúnies, un cul d'angúnies.
I escolta, per acabar, ens has recomanat també una sinfonia inacabada. Digues de qui i per què.
La sinfonia inacabada de Schubert. Uh-huh. Perquè, a veure, Schubert té una vida apassionant també. I això de no poder acabar la seva obra a mi em trastorna. I llavors m'apassiona tota l'emoció que ell va posar en aquesta obra i que no va tenir la sort de poder-la acabar. Llavors, quan acaba... jo la segueixo a dintre meu. És a dir, jo me la faig meva i l'última part d'aquesta obra me la faig meva. L'acabo segons el meu sentiment d'aquell moment, segons la meva vivència, la meva alegria o potser tristesa, que no acaba de ser tristesa, sinó que és una tristesa alegre, amb alegria, amb vida.
Amb melangia.
Doncs que bonic, a partir d'ara l'escoltaré també així, segons el moment, no? Aquesta sensació, perquè és el que té la música, no? Que ens emociona, que ens fa viatjar, que doncs arriba allà on no arriben les paraules. Per acabar, Josep, l'última pregunta que tenim per la Joana avui.
Sí, quins recomanes que comparteixi l'alegria de viure? Quines?
Jo tinc tantes persones per viure. A veure, jo us en diré dos. La una seria el Benet Casablanques, que és una persona amiga, una persona que és sàvia, és una persona sàvia. Quan parles amb ell, aprens sempre. És una persona que molt parladora, encara que no ho sembli, és molt parladora, molt. I, a veure, t'acompanya sempre el seu saber. No et deixa indiferent mai, mai. Ell i jo tenim maneres de fer, a part de la música, diferents, Vull dir que, i el que he dit abans, a vegades hem estat amb controvèrsia, però, a veure, no ha arribat el que se'n diu mai la sang al riu. Vull dir, sempre ens hem entès, perquè ell és una persona extremadament cultivada i una persona molt, molt, molt sensible. Per tant, jo us recomano, en primer lloc, el Benet Casablanques.
I en segon lloc?
I en segon lloc, el Josep Massip, no sé si ha vingut.
Sí, sí, mira, va venir just la setmana passada. O sigui, hauràs de pensar un altre.
Llavors us diré el Gerard Pastor.
Molt bé, perfecte.
N'ha vingut?
No ha vingut.
No.
Doncs el Gerard Pastor també és una persona que és un entusiasta de la música, és un gran compositor, de bandes pel·lícules. Llavors a mi això m'atreu molt, perquè com que el món del cinema és molt proper a mi, per tant jo admiro el treball de totes aquestes persones que fan possible que una pel·lícula tingui un sentit i que no es veuen, perquè normalment quan posen el nom de música marxa de seguida, en canvi el director està sempre allà present i es parla del present o del primer actor, i en canvi tots els altres queden en segon lloc. Per tant, jo penso que el Gerard Pastor és una de les persones que se li ha de reconèixer aquesta vàlua compositora de bandes sonores. Per tant, jo us recomano aquests dos.
Fantàstic. Bueno, un plaer, un plaer.
Una alegria més compartida. Moltíssimes gràcies, Joana, i sobretot, no perdis mai aquesta nena petita que t'acompanya. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots dos.
Adéu-siau, adéu.
Al matí, a Ràdio Sabadell.